La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
5 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda i com cada dimecres a La Caravana us volem proposar una lectura en ruta. Avui, una novel·la sobre crims, secrets i records. El llibre, El pasado nunca nos olvida, editat per Maeva Noir, ens explica una història de crònica negra en un entorn prou conegut pels catalans com és el Prat de Llobregat. En parlem a aquesta hora de tot plegat amb el seu autor, Daniel Pérez. Molt bona, Jerez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Daniel, de què ens parles a El pasado nunca nos olvida?
De moltes coses. Bueno,
Perquè deia una novel·la sobre crim,
sí,
secrets, records, hi ha memòria també de tot un poble, no?
Sí, sí, era important, la ubicació és important perquè és on, bueno, on he sigut jo tota la vida, he crescut al Prat, i volia contextualitzar pues, una novel·la al Prat. Si vols, començo amb el punt de partida de la novel·la.
Va, som-hi, és... perquè és un avió, el punt de partida.
Sí, és el desenterrament el 2002 d'un cazanazi que es va estrellar el 1940 fent una exhibició a l'aeroport del Prat. Com en aquell temps era tot marismes, pues, fotre's l'hòstia, pues, bueno, va quedar absorbit per la terra. Van passar els anys i pues, bueno, no es va poder desenterrar ni l'avió ni els restos de ossos del pilot. I ahir, el 2002, amb l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport, pues, bueno, es demana, sisplau, que es fiquin els mitjans i s'aconsegueix desenterrar totes les restes de l'avió. Dintre les restes dels ossos del pilot... hi ha uns ossos que no són del pilot. I aquí comença...
I a partir d'aquí comença tota la novel·la, que, per qui no ho sàpiga, tot el que ens explicava ara en Daniel és un fet real.
Sí.
És un fet real, eh? Com hi vas a parar, tu, amb aquest fet real? El coneixies ja? T'arriba la informació? Com és això?
Bueno, no. Jo coneixia la... jo tenia molt clar que volia fer una novel·la amb dos edificacions importants del Prat, que són la caserna dels carabiners i la casa del semàfor, i bueno, documentant i mirant més història al Prat, arribo a aquest punt i dic, ostres, això és interessant. I em plantejo, puc unir les dues temàtiques? I, bueno, pues, sí, òbviament, si un s'ho planteja, sí. I d'aquí surt una mica... D'aquí ve el meu coneixement, també perquè he sigut sempre del Prat, però no coneixia ben bé la història. I arrel de documentar-me per aquestes dues edificis, pues, em ve de rebot aquesta documentació.
A la portada hi trobem, òbviament, el títol, El pasado nunca nos olvida... i a sota hi posa, a veces, los crímenes impunes salen a la luz. Els crims, per no parlar de crims, perquè dèiem també és una novel·la de secrets, els secrets, per molt llunyans que ens quedin, sempre s'acaben sabent?
Jo crec que sí. Jo crec que... I aquesta és una mica la idea amb la novel·la, i no sé, a mi jo també per ficar por als dolents, de que no es confiïn mai, però jo crec que sí. Sempre hi ha... O un error o una anècdota o una casualitat, que és el que passa aquí en el llibre, no? Una casualitat que fa desenterrar algo que les persones que no volien havien enterrat i es comença a tirar el fil. Jo crec que sí, que el passat pot aguantar una mica, però com més ser viu, diu, això ja no ho vull més i en algun moment necessito treure.
Dèiem que aquesta novel·la de Daniel Jerez també és una novel·la de memòria. Et preguntaven si els secrets sempre s'acaben sabent, però el passat sempre acaba tornant al nostre present?
Sí. Jo sempre he vist el temps com algo cíclic. Quasi podríem dir que com la serp aquella de l'alquímia d'Ourobus, que té un nom raro, la serp que es menja la cua i que és principi i fi. Jo crec que sí, que al final som cicles i la història demés t'ho demostra, que les coses es repeteixen i com tornem a caure els mateixos errors i com tornen a repetir-se coses, lo de la pandèmia. Quasi miràvem, ostres, fa un segle va passar, quina casualitat, i torna a passar, és un cercle. Jo crec que sí, que al final torna a tot.
És un llibre escrit en pandèmia o no?
Mig-mig.
És un llibre que dèiem que, més enllà de la pròpia història negra del crim, precisament parla d'això, no? del pas del temps, de com el temps canvia les coses i ho redimensiona tot, no? I ho veiem molt bé amb un personatge com és la Lorena.
Sí, Lorena... Hi ha dos personatges, però Lorena és un d'ells i és contraposició de l'alt Sebastián. Lorena ha fugit del Prat. Era pretense de tota la vida i ha fugit i viu a Barcelona. I ha fugit pel seu passat, justament. Té una sèrie de traumes infantils i de l'adolescència que... Bueno, estem molt habituats ara, per desgràcia, que és l'assetjament escolar, i diguéssim que ella, pues, se'n va. És aquest, ella té el seu propi passat, i aquest passat és el que també ella ha de desenterrar. Llavors...
Digues.
No, és un joc que m'interessava fer molt, amb els dos personatges que hi ha, Sebastián i Lorena.
I a més, una novel·la que passa al Prat de Llobregat, on tu hi has viscut molts anys. Una importància significativa, amb tota la novel·la, al Prat?
Sí, en tota, sí. Tenia molt clar, perquè... A part de on he viscut, crec que queda molt... I m'ha passat ara no tant, no? Però abans deies al Prat i la gent només pensava... Ah, allò de l'aeroport.
L'aeroport, no?
Sí.
I surt molt més, no? Llegint una mica el llibre, no? Et trobes amb el Centre d'Artesà, conegudíssim, el Prat, per qui conegui el Prat de Llobregat, no podia deixar de sortir l'artesà.
És quasi el punt neuràgic. On quedem? A l'artesà. Sí, és bàsic. Sí. Però és el típic bar, cafeteria que hi ha en tots els municipis aquí, a la plaça de la Vila, després... Volia potenciar molt el camí del Delta Llobregat i amb aquestes dues estructures, la caserna dels carabiners i la casa del semàfor. I també com s'inicia la novel·la, un fet tan important pel Prat com és la Fira Avícola, la Fira del Gai, que al final tothom li diu la Fira del Gai, i la Fira del Gai de Pota Blava.
Dels Pota Blava, sí. T'ho preguntava per si t'ha servit a tu d'alguna manera recuperar aquest Prat que coneixies, que has viscut, no?
Sí. No és un Prat que... o sigui, la trama no passa en quan jo vaig viure, però sí que a través dels personatges i de rememorar menciono coses, llocs que segurament els pretenses que llegeixin veuran identificat, que el Cinto Arramell, la discoteca Blau, hi ha llocs on l'antiga pista de bàsquet que hi havia, on hi ha a prop de Correus... Hi ha una sèrie de coses que he volgut recuperar a través dels personatges, com un remember que fan ells, i pues, bueno, donar aquesta rellevància del Prat que jo vaig viure a la meva infància.
Estàs rememorant, Daniel, les millors festes de la meva vida, t'ho dic en sèrio.
Sí?
Sí, el Prat de Llobregat. Creus que els mateixos pretencs també ho reviuran així? És a dir, i com que jo ho deia ara, també, les millors festes de la meva vida que han sigut allà, per exemple, és un llibre també, en certa mesura, d'història col·lectiva?
Sí, perquè a través d'un... com a excusa d'un personatge que surt, que té molts coneixements històrics, faig un viatge en recuperar tota la càrrega agrícola del Prat, d'on ve tota la importància de l'escarxofa, però també el que ve abans, els problemes de l'aigua i com canvia tot el problema dels mosquits, canvia el que es cultiva, perquè surt una normativa que prohibeix cultivar arròs justament per evitar l'acumulació d'aigua. I després faig el pas al món industrial, amb l'importància de la seda, la papelera, tot això surt.
Rapidíssimament, Daniel, que ens queda molt poc temps, però vull saber, perquè el passat 1 d'octubre el Festival Vilassar de Noir de novel·la i cinema negre, celebrat a Vilassar de Mar, i vas fer la teva presentació oficial. Com va anar?
Pues molt bé, nerviós.
Sí?
Nerviós perquè era la primera vegada que participava en un festival de novel·la negra, però molt bé, molt content. L'experiència molt bona i tot el feedback i molt bé, molt bé.
Hi haurà més presentacions, però, eh?
Sí. Ara faig una... El 13 d'octubre faig a la Biblioteca Poblenou, el 25 d'octubre faig a la Libreria Alibri i el 24 de novembre, com no podia ser, al Prat, al Centre.
Home... 24 de novembre, no us ho perdeu, que hi serà en Daniel presentant aquesta novel·la, El passado nunca no se olvida. Primera novel·la negra, que em sembla que fas.
Sí, novel·la
negra. Novel·la no, però no. Primera novel·la negra sí.
Correcte. Les anteriors eren de misteri i autopublicades.
Val. A partir d'ara, més novel·la negra, t'has enganxat a escriure novel·la negra o no?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
És una mica drogueta, això.
Sí. No. Feia una mica de cosa per saber on trepitjava o tal, però sí. No, bé.
Daniel Jerez, El pasado nunca nos olvida. A veces los crímenes impunes salen a la luz. Editorial Maeva Noir, el 13 d'octubre, Biblioteca del Poblenou, el 24. Presentació també al Prat de Llobregat. Daniel, un plaer, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sabíeu que un dels dèficits més grans a molts indrets del món és la falta de sanejament de les aigües? Però i nosaltres, com estem en aquest sentit? Avui us ho explico.
L'aigua i la vida.
De fet, la societat occidental en general ens podem considerar uns privilegiats a l'hora del sanejament de les aigües. Les depuradores amb les quals comptem netegen un grapat de milions de metres cúbics d'aigua cada any. Aquesta aigua regenerada pot acabar per ser utilitzada pel reg agrícola, pel manteniment de rius i zones humides, per la neteja urbana, la barrera d'intrusió salina, la introducció a l'aqüífer i l'ús industrial. Està bé que ens siguem conscients d'aquesta realitat en positiu que ens toca viure, sobretot per contrastar-la amb la d'aquells indrets del món en els quals no poden comptar amb aquests sistemes de sanejament. Tot i així, no hem de baixar la guàrdia i continuar fent un ús responsable de l'aigua, tot evitant l'abocament de residus com les tovalloletes humides, l'oli usat, els medicaments caducats i tantes altres coses. D'aquesta manera, entre tots, facilitarem el sanejament d'aquest recurs escàs.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. El bar, una entrevista diferent.
19 minuts que passen de les 5 de la tarda i nosaltres de seguida anem al bar per trobar-nos, atenció, amb Jofre Llombart. Va, doncs, com cada dimecres a aquesta hora, aparquem la caravana una estona per anar fins al bar. Avui, dos dies després del 5è aniversari de l'1 d'octubre, s'asseu amb nosaltres l'actual secretari de Difusió de la Generalitat de Catalunya i exsotsdirector de RAC1, Jofre Llompart. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Pregunta obligada, què vols prendre?
Mira, m'encantaria un cafè, però ja en porto dos i prendré una aigua. Una aigua amb... Ni amb gas.
Ni amb gas, eh?
Ni amb gas. Us sortiré molt barat.
Et diria amb qui aniries a prendre... Et preguntaria, vaja, amb qui voldries anar a prendre un cafè? Suposo que amb Bruce Springsteen.
Home, ja que tinc alguna cosa més forta, no? Alguna cervesa, com a mínim, però sí, i tant que m'agradaria.
Vas començar, Jofre, com molts altres, a la ràdio local, al teu cas a Ràdio Sant Cugat. Quina és l'importància de la ràdio local al país?
La de... Mira, últimament no l'he fet servir gaire, aquesta metàfora, i així la torno a treure a relluir. Mira, la mateixa que té per tot cos humà les venes més petites, les capilars. És a dir, sense les venes capilars no tindríem sensibilitat als dits, no arribaríem a tot arreu. Doncs és aquesta capilaritat la que jo crec que fa que el conjunt de les ràdios locals tingui una importància pel conjunt del país i per cada municipi, per cada barri, per cada el que sigui, la seva comunitat, doncs un lloc on sentir-se reflectit.
T'ho pregunto una mica diferent, eh? Està prou cuidada la ràdio local del país?
Mai. Mai ho estarà. Sempre serà... Mira, anem a pams. La ràdio mai estarà prou, en general, com a suport, mai prou valorada. I sempre li vindrà una més guapa, que es diu tele, que es diu internet, que es diu xarxes socials, que sembla que li passarà la mà per la cara. No acaba sent així perquè ella, la ràdio, s'hi adapta. La ràdio en general. I després les ràdios locals, doncs sempre estaran en dèficit, sempre estaran menys tingudes, sempre, etcètera, etcètera. Però vaja, és un mal endèmic, però té una mala salut de ferro, perquè aguanten com unes campiones.
Sí, per alguna cosa la gent coneix a Jofre Llombart, entre altres, és per ser sotsdirector del món a RAC1 i després sotsdirector de l'emissora de RAC1. Què t'ha donat tota aquesta etapa, Jofre?
Un aprenentatge brutal. Sé que és un altre tòpic, eh? Però és que és així. És a dir, jo tenia la sensació quan estava amb el Basté, quan estava amb l'equip, quan estava allà, dic, ostres, m'estan pagant un màster. O sigui, no és que estic jo pagant per rebre totes aquestes lliçons de periodisme, de ràdio, de vida, de relacions socials, de contracte... No és que... És que m'estan pagant, a més a més. A més, a final de mes, rebo un sou per estar aquí i fer la feina. I el mateix amb la sotsdirecció de tota l'emissora. Vull dir que uns coneixements molt bèsties. Sí, sí.
Trobes a faltar fer ràdio?
Mira, fer ràdio és una cosa que sempre es portarà a la... És a dir, trobo a faltar el micròfon i la ràdio, sempre ho trobaré a faltar. Sempre ho trobaré. No vull comparar, en tema. És com aquests artistes que diuen que deixen de cantar, és impossible. Potser deixen l'escenari, però mai deixen de cantar, mai deixen de composar, mai... Doncs a mi m'agrada la ràdio, i cada cop que m'hi convideu, en una ràdio o en una altra, m'hi sento molt a gust. És com... No sé si t'agrada el futbol, a tu.
Sí, sí, sí.
T'agrada el futbol. I t'agrada jugar-lo?
No.
Bueno, però quan hi ha un parc infantil i uns nanos estan jugant a pilota i la pilota s'escapa, jo no sé tu, però jo no sé tornar la pilota normal.
No.
Has de fer algun toc, eh que sí?
Exacte.
Perquè portes el nen a dins que vol fer una filigraneta amb el... Per què? Per tu i per ells i pel que sigui. Doncs em passa el mateix amb el micròfon.
Pel que fa a les xarxes, abans ho comentaves, eh? Han canviat en cap mesura el format comunicatiu? És a dir, que hi hagi noves eines de difusió, fan que canviï el format?
Absolutament. L'han escurçat, han castigat allò més profund i llarg, ho han fet tot molt més accelerat, amb menys temps de reflexió, i han creat com una mena fins i tot de dependència, que si no hi ets, sembla que no siguis ningú.
Ja sigui a través de la ràdio com a través de les mateixes xarxes socials, Jofre Llombart sempre ha estat molt clar en les seves opinions. Un periodista no pot estar callat davant del que considera injust?
És una molt bona pregunta. És una molt bona pregunta. Tan bona pregunta com quin és el sentit del periodisme. Sí, el sentit del periodisme és explicar la veritat tal com és, però jo crec que no hi ha una sola veritat. És a dir, d'aquí ara, d'aquesta conversa, tu sortiràs i diràs, avui he entrevistat el Jofre, doncs m'ha dit que no voldria fer un cafè amb Bruce Springsteen, sinó que li agradaria fer alguna cosa més fort. Jo diria, ostres, he anat a Ràdio Estel, m'han fet una entrevista i els he explicat lo de la pilota de futbol i tal. És la mateixa veritat. Però tu, per tot el teu pòsit, pel teu context, per la teva manera de ser, realces una cosa i jo doncs en realço una altra. Jo crec que la línia vermella és la veritat. És a dir, la veritat, ja està. És a dir, doncs mira, el mateix titular, no? Doncs el Jofre estava molt imbècil. Espero que no sigui veritat, però espero que no ho puguis dir, no? Doncs, o al revés, m'han tractat fatal. No, no, m'han tractat superbé. Saps? La línia vermella és la veritat. A partir d'aquí, les percepcions de cada una o una altra, doncs sí, és, cada periodista normalment treballa per una empresa que té una línia editorial i doncs això es nota, sí, és així.
Si parlem de ràdio, també hem de parlar, crec jo, dels joves. Els joves escolten la ràdio o s'acaba ja?
Els joves escolten la ràdio, però no a la manera tradicional com jo escoltava la ràdio, però jo tampoc escoltava la ràdio com els meus pares escoltaven la ràdio. Ha anat canviant. És a dir, la ràdio abans fins i tot podia arribar a presidir el menjador de casa quan no hi havia televisió. Després va arribar a ser un objecte dins de casa, però que no presidia, compaginava amb la tele. Després es va tornar autònoma, és a dir, jo, doncs, dèiem Walkmans abans. I ara el Walkman s'ha refinat i, a més, d'escoltar-la a través de la pantalla o del mòbil o de la tablet, no cal que l'escoltem en temps directe per escoltar la ràdio.
Com sap, Radio Estel pretén ser, una, entre altres coses, una eina de redifusió, de comunicació social i, sobretot, de reflexió, no? Mm-hmm. El panorama radiofònic, per la seva pluralitat, ha esdevingut, d'alguna manera, un territori de competició massa ferotge i ha apartat la reflexió?
Sí, però no és només imputable a la ràdio. És a dir, jo crec que ha passat també amb la tele, ha passat també amb els diaris, fins i tot, ha passat els diaris digitals ja van néixer així, etcètera, etcètera. Sí, sí, és així. Bueno, també hi ha racons, com el vostre i com molts d'altres, en què doncs, es prima més el contingut que jo he tingut aquest convidat i m'ha fet a mi l'escup i tot això. Bueno, conviure-hi.
Com veus el panorama radiofònic des de fora?
Per sort, en constant transformació. Però si m'haguessis fet aquesta pregunta fa 10 anys, t'hagués respost el mateix, i si me l'haguessis fet fa 20 anys, t'hagués contestat exactament el mateix. Transformació, que no sé cap on va, però sí que sé que està encaminat a la supervivència de la ràdio. És una ràdio que, des de que va començar a tenir competidors, ha estat sempre, el que deia abans al principi de la conversa, en competició amb altres suports, i la ràdio s'hi ha sabut anar adaptant.
Com dèiem, Jofre Llompart, departament de periodista, darrerament s'encarrega del secretariat de difusió de la Generalitat de Catalunya. Ben bé, què fa el secretari de difusió de la Generalitat de Catalunya?
Vetllar per la comunicació externa de la Generalitat de Catalunya en el seu sentit més de campanyes institucionals, etc etc. Però això a vegades es barreja, per exemple. Si es fa un telèfon 061 contra el suïcidi, el 061 ja existia, però a més ara hi haurà persones que poden contestar a persones doncs, que o elles mateixes o persones del seu entorn detectin casos d'intents de suïcidi, no? Això és una campanya, però evidentment aquesta campanya doncs, potser neix amb una roda de premsa i jo haig de parlar de com compaginar o com coordinar amb la directora de comunicació de salut, no? Bueno, de la comunicació interna, informativa, etc etc, s'encarreguen els DIRCOMs i després la campanya estrictament publicitària s'encarrega a difusió, però evidentment tot ha d'anar coordinat, si no, doncs la roda de premsa aniria un mes i la campanya aniria un altre. Doncs és una mica aquesta coordinació.
Ha fet que tot plegat canviï el teu dia a dia des de que eres a la ràdio fins que ja no hi ets, des de que treballes des de fora?
Evidentment, ha canviat l'òptica des d'on m'ho miro, però tinc una gran sort, que és que cada dia continuo connectat a l'actualitat, com abans, i la meva matèria primera de treball és la comunicació, com abans. Vull dir que...
En política, Jofre, quina és la fina línia que separa la comunicació del màrqueting?
Bona. Està molt difusa aquesta línia.
És la teva feina, també, separar-ho tot plegat o no?
I si ho intentés, no me'n sortiria, perquè és molt difícil. No. Aviam, mira, això mateix, no? El pla contra el suïcidi, ho fa Argimon per benefici personal propi i tal? No, ho fa perquè... Ara bé, el conseller Argimon té una sèrie de prioritats que ell, des del punt de vista polític, però també mèdic, ha decidit que la salut mental, un cop superada el coronavirus, és la prioritat. No? Això és fer política. Podia haver escollit un altre àmbit, no? I jo crec que obro parèntesi, opinió, encertadament, tanco parèntesi, decideix que el problema de salut mental és un problema nuclear dels nostres dies i que decideix combatre. I el primer, la punta de l'iceberg, que és el suïcidi, no? Que seria el cas més extrem. Això ho vol explicar-ho bé i vol que la ciutadania sàpiga que el govern pel qual està pagant impostos es preocupa d'això. Però no ho fa pel seu lluïment personal. Ara bé, si ho fa bé, s'explica bé, i a més, gran part de la ciutadania considera que allò està ben fet, evidentment que té uns beneficis personals. Per tant, on està la línia? No ho sé. Que ho fem per lluïment personal d'Argimon? No. Que pot tenir conseqüències positives per Argimon? També. Però no ho deixarem de fer per... Ai, no, això és màrqueting, deixem-ho de fer. Doncs com aquest exemple te'n podia posar mil.
Si fossis a la ràdio et preguntaria, i ho saps, si has rebut moltes pressions. Com que ets el departament de la Generalitat que es dedica a això, a comunicar, reps moltes pressions per part dels departaments de... Hosti, Jofre, fes-me aquesta campanya que ens anirà molt bé perquè es conegui el que estem fent des de dins.
Si la paraula és pressió, no. Si la paraula és suggeriment, sí, molts. Jo també ho entenc. El fet de que, i sobretot en l'àmbit privat, el fet de que faci unes reserves d'espai per a aquestes campanyes implica uns diners pel mitjà que ho publicita, sigui un diari digital, tele, ràdio, etcètera, etcètera. Per tant, pressió no, perquè... Aviam, també hi ha una altra cosa, que també a vegades s'idealitzen certes coses i hi ha centenars i centenars i centenars de mitjans de comunicació a Catalunya. Perquè et facis una idea, la Secretaria de Difusió cada any publica una memòria sobre què s'ha fet l'any anterior, d'acord? Aquesta memòria té unes 45 pàgines. D'aquestes 45 pàgines, 15, és un retrat transparent del llistat de mitjans i què han rebut. I això va des del que ha rebut més diners, grup de comunicació que ha rebut més diners, bla, 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 a l'últim diari, allò que parlàvem abans, local o comarcal, que ha rebut 30 euros per una inserció un dia, doncs tot el llistat, no? Un cost de lletra, 12. Tu t'imagines el llistat de mitjans que hi ha d'haver per omplir 15 pàgines de... Ara imagina't que ens posem a escriure tu i jo, va, anem a fer una llista de mitjans catalans que coneixem, no? Vinga, ens sortirien 15 pàgines? A mi no, i no. M'hi dedico.
No, no,
i tu,
no. No.
Bueno, per gestionar això, treballem amb unes centrals de mitjans que són les que tenen perfectament estudiat el mapa, els targets, tot això. És a dir, jo no puc, des del meu despatx, apretar un botó i dir, aquesta campanya anirà aquí, o aquesta campanya anirà allà. No, no, vindrà a les centrals de mitjans i em dirà, mira, tu que vols arribar a persones... Sí, sento que els exemples sempre són de salut, però em van molt bé. Si em vull adreçar a gent gran perquè es vacuni de la quarta dosi per majors de 80 anys, hi ha uns canals. Però si em vull adreçar a determinats col·lectius perquè vigilin amb la parola del mico, doncs possiblement escolliré... Jo no, a les centrals de mitjans escolliran altres canals, no? Per tant, aleshores fan una llista i surt. I a vegades algú diu, escolta, aquesta campanya jo també la podia haver fet perquè el meu target és molt jove i la parola del mico, bla, 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 bla. Però vull dir, ara, si la paraula és pressió, no.
Abans et preguntava sobre si hi havia competència feroig als mitjans i ara en parlàvem 15 pàgines de mitjans a Catalunya. N'hi ha masses o mai n'hi ha massa de mitjà de comunicació?
Què vols que et faci, la resposta oficial o la resposta logística? Aviam, la logística
la resposta és Jofre Llombart.
No, la resposta... Evidentment, en una societat democràtica mai hi ha prous mitjans. Vull dir, cadascú, per sort, la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació i la llibertat de premsa és un dret que durant molts anys no s'ha tingut, com per ara anar-lo... Ara, d'aquestes 15 pàgines, 14 són mitjans privats. Vol dir que van al lliure mercat i van a buscar... A vegades sí que pot ser, no, sí que pot ser no, a vegades sí que és, que van a competir per la mateixa tipus de lector o d'oient o del que sigui, no? I potser sí que, doncs, aquesta competitivitat fa que tot s'esmicoli una mica més. Però, vaja, no seré jo qui digui, no, no, com que ja n'hi ha 3 del seu àmbit, no en publiqui cap. Bueno, jo crec que també s'acabarà regulant.
Em parlaves de publicitat institucional, de subvenció als mitjans, també se n'encarrega el teu departament de tot plegat. Quantes vegades, Jofre, t'has hagut de sentir sí, sí, però Jofre Llombard ve del grup Godó i, per tant, això pot esbiaixar?
Mira, molt, molt senzill. Subvencions, difusió no en dona cap.
Val.
És a dir, hi ha dos departaments, difusió, que penja d'economia, i mitjans de comunicació, que penja de presidència. És aquest últim departament el que sí que atorga les subvencions. Subvencions, ajuda directa.
Subvenció directa.
Jo el que faig és campanyes publicitàries. Val. No m'estic escapolint de la segona part de la resposta, eh? És molt senzill. Jo vinc de RAC1 i per elevació del grup Godó. El que et deia abans de les centrals de mitjans. Si arriba un departament i diu vull fer una campanya dient que el curs escolar comença el 5 de setembre i vull arribar al màxim de famílies possible, estic segur que en la planificació de mitjans hi ha, aviam, quantes famílies llegeixen el diari el diumenge i d'aquests diaris més llegits el diumenge, quin arribarà més lluny o més gent? Doncs és la Vanguardia. I RAC1 és la ràdio més escoltada de Catalunya. És evident, i la Vanguardia Digital és, doncs, fins fa molt poc era la líder, no Catalunya, Espanya. Aleshores, si l'objectiu és arribar a molta gent i posar en aquella mateixa publicitat té més impactes, és normal que siguin les que acaben rebent més diners. Però vaja, la resposta és molt, molt senzilla de donar.
Hi ha campanyes institucionals, Jofre, que inclús aguanten alguns mitjans de comunicació, aguanten alguna ràdio?
Perdona, ara no entenc. Aguanten en quin sentit?
Econòmicament.
Val. Vols dir, si gràcies a les campanyes de publicitat... doncs mira, això seria tan fàcil com... Màxima transparència, eh? Seria tan fàcil com... Oi que t'he dit que publiquem cada any les memòries? Molt bé, agafes les memòries i mires quina publicitat institucional hi ha hagut, d'acord? I després vas al registre mercantil i mires quan ha facturat, no la ràdio, el mitjà de comunicació tal, i creues. Ho fem per aguantar... És a dir, sí que pot ser que et trobis amb alguna sorpresa de... Escolti, vostè ha facturat 100.000 euros i de la Generalitat ha rebut 50.000 en... De... Clar, és que pràcticament és... Quasi que ets accionista aquell any, no?, del mitjà. Ho fem per... No, ho fem per això. És a dir, jo crec que no hauria de ser que la Generalitat aguanta mitjans de comunicació a través de la publicitat. És a dir, hauria de ser un... És, vaja, en la majoria de casos, un a més. Jo tinc un mitjà que és privat, que accedeix als seus usuaris a través o de mur de pagament, o és gratuït, o només a través de publicitat, o el que sigui, o pagar un euro al quiosc, un euro i mig, i a més jo tinc uns anunciants que es volen anunciar, es diguin, puc dir marques comercials, una marca que et fas els mobles tu mateix, la marca líder dels cotxes que es condueixen més a Catalunya, etc etc. I un d'ells és la Generalitat, sí, efectivament.
Llegia en una entrevista, Jofre, que deies la política ja fa temps que ha descobert que no és allò que fas, sinó allò que la gent veu que fas. Forma part això també de la teva feina en quant a difondre allò que fa la política?
Pues, quan em demanen consell, sí, però... És a dir... Ja està inventat de fa bastant de temps, eh? Ja està bastant inventat. Vull dir que no he portat gaire cosa, eh? I quan me'n vagi això continuarà també així, eh? Vull dir que per desgràcia és això. És a dir, allò que dèiem abans, et diuen més amb un tuit o amb un tall de veu en una ràdio que tota una ponència sesuda, perdó per l'expressió, d'un congrés que té 43 pàgines, que allà realment és un fas política, però al final surt el partit qual decideix que no sé què. I allò és un tuit, un tall de veu del secretari o la secretària general i punt. Bueno, sí, és així.
Com sabràs millor que ningú en aquesta taula, mana l'actualitat, i ja saps per on passa l'actualitat del govern per aquestes picabaralles, i afecten d'alguna manera a la teva feina?
No, et soc molt sincer. Faria malament la meva feina si m'afectés. Perquè, mira, t'he posat exemples molt recents. Jo no haig de deixar de fer... Jo, perdona, que us... Difusió no ha de deixar de fer, en col·laboració amb Salut, les campanyes sobre que hi ha un telèfon 061 que t'assisteix en cas de suïcidi. Si ara des de polítiques digitals s'han inventat aquesta cartera digital catalana, i això és una novetat perquè podrem deixar les targetes a casa i portar-ho tot al mòbil, per més picabaralles polítiques o debat polític que hi hagi, jo si m'abstraiés i deixés de fer això estaria fent malament la meva feina. Per tant, mira, només diré una cosa. Sort que tinc aquesta feina, que em puc centrar-me en això i oblidar-me de les picabaralles que van per damunt.
Parlàvem ara de les campanyes que es fan des de la Generalitat per explicar l'acció de govern als seus ciutadans. Fa 5 anys, com saps, es va popularitzar la frase "el món ens mira". El món ens segueix mirant?
No tant, no tant. És evident, és una evidència, però això fins i tot no és ni una opinió, eh? És a dir, tu agafes... Hi ha estudis que et diuen... Si el món es mira, és allò que dèiem, ens mira a través dels mitjans de comunicació. Si tu fas un recull de premsa de l'1 d'octubre del 2017 i fas un recull de premsa de l'1 d'octubre del 2022, és evident que... O les recerques a Google de la paraula Catalunya deuen haver baixat. No, és que fins i tot no és cap opinió, és una evidència científica.
Ara en parlàvem de política catalana. No sé si es veu diferent o t'obliga a veure-ho diferent des del rol de periodista que des del rol de treballar-hi com a gestor públic.
Oh, clar, si no també estaria fent malament la meva feina, sí, sí. I clar que sí, sí, sí. Mira, un llibre que podria escriure és... tuits que no vaig publicar perquè era un càrrec públic. Dic que, clar, és evident.
Et preguntava abans sobre les picabaralles entre Junts i Esquerra. I aquestes a difusió, deixa'm preguntar-te si això malmet la política i, per tant, malmet la forma de vendre la política.
Mira, t'ho positivitzaré.
No, diu necessitem.
No, molt senzill, molt senzill. Quan Junts fa una anàlisi, de com està el govern i com estan les coses i com està l'acord de govern, el fa en dos àmbits. Un, si s'han fet progressos cap a la independència, i dos, la gestió del govern. La valoració que fa la militància de Junts, ell, i la militància d'Esquerra, ell, i la ciutadania en general a través del CEO, vull dir que no, aquí no, és que el govern fa una bona acció. Com que les campanyes que haig de fer jo són sobre acció de govern, jo estic molt tranquil, perquè jo em dedico això, a intentar que es faci una campanya. N'he posat uns quants exemples aquí, eh? Uh-huh. Però hi ha altres campanyes molt més petitetes. Per exemple, quan hi hagin eleccions municipals, s'haurà de fer una campanya sobre què has de fer per anar a votar, qui té dret a vot, etcètera, etcètera. Vull dir, totes aquestes coses s'han d'anar fent. Te'n podria posar mils d'exemples. O una altra qüestió, que és absolutament apartidista. Gràcies a una campanya que estem fent a través de difusió i el Departament de Justícia, estan augmentant els casos d'identificació genètica de persones desaparegudes durant la Guerra Civil. Això està després de tota lògica partidista. Això és un servei, no fa mal a ningú, i al revés, fa bé a aquella gent que per fi pot tenir un instrument, que és la identitat genètica, per trobar el seu avi o rebesavi o qui sigui.
Des de l'apartidisme absolut, es veu Jofre Llombart fent una campanya per un nou referèndum a Catalunya?
Si el referèndum està convocat per la Generalitat de Catalunya, i tant, i tant. I ja vaig més enllà. I si em diuen que apreti el botó per posar l'anunci com el de les vies que se separaven, el recordaràs, pel qual gent que estava on jo ara estic està imputada el 13, i tant, ho faria. I tant, sí, sí.
Ara ho dèiem, el dissabte va fer 5 anys de l'1 d'octubre. Com a periodista i com a actual secretari de Difusió de la Generalitat, quin balanç en feu d'aquests 5 anys?
Mira, com una muntanya russa. Hi ha hagut una mica de tot. És evident que ara, fins i tot anímicament, sembla que la cosa no acaba de rutllar, però també és veritat que fa tot just un any, per primera vegada, es va superar el 52% de vot independentista en unes eleccions al Parlament. Vull dir que és així. A la vida hi ha, perdona la pedanteria, momentums, i és evident que n'hi va haver un a l'octubre del 2017. Bueno, jo crec que n'hi hauran d'altres, perquè el que sí que estem tots... Potser no estem d'acord en com s'ha de resoldre, però tothom està d'acord en que això no està resolt. Per tant, en algun moment s'haurà de posar també, com diuen en castellà, manos a la massa, per acabar-lo de resoldre, evidentment.
Tinc la mania de preguntar, suposo que qui m'ho respondria millor és un sociòleg, però tinc la mania de preguntar-li a tots els convidats si l'1 d'octubre va servir d'alguna cosa, tant per independentistes com per no independentistes. És a dir, a la societat catalana en general li va servir d'alguna cosa?
Absolutament. Per evidenciar moltíssimes coses. No sóc jo, Per evidenciar moltíssimes coses, uns i altres. És a dir, jo crec que... Aviam, Espanya no treu el rei un 3 d'octubre perquè sí, amb moda 23F, pràcticament. O sigui, que el rei han de treure el Sant Cristo Gros. Europa, allò que dèiem, Espanya, el món ens mira. Europa va veure que un dels seus països membre... És que... Va enviar la... És a dir, Europa va veure amb escarafalls com Espanya enviava la seva policia a Catalunya, i dic enviar perquè no hi era, sinó que la van enviar a través d'uns vaixells i d'unes furgonetes.
Com el Piolín, no?
Sí, sí, entre d'altres. El Piolín és un, però també a la Por Ellos, fixa't que són furgonetes. Furgonetes que van i creuen tot Espanya. És a dir, Europa va veure amb escarafalls com un membre de la Unió Europea enviava la seva policia a pagar gent que volia votar. Quan fem un... Perdona la pedanteria 2, Quan fem un back to basics... Anem a l'arrel. L'1 d'octubre, Espanya va enviar la seva policia a Catalunya a pagar gent que volia votar. Punt. A partir d'aquí, la resta... I per què va servir per independentistes? Doncs jo crec que per dues coses. La primera... Allò tan típic de... ho van fer perquè no sabien que era impossible. És a dir, jo ara veig meravellat com va ser possible. I dos, efectivament, calibrar quina era la força de l'estat espanyol. Vull dir, la cara ve d'això que t'acabo de dir. Davant tens un estat membre de la Unió Europea que no cedirà així com així. I si ha d'enviar la seva policia a pagar gent que volia votar, ho farà. I si ha de treure el rei, ho traurà. I si ha de posar a la presó, que és l'altra, posar a la presó gent que ha organitzat un referèndum. És que quan ho parem a pensar, és a dir, què podia haver fet l'Estat? Doncs agafar el referèndum de l'1 d'octubre i fer com un 9-N. Una costellada, jo això no m'ho crec i tal, no sé què. Mira, pots fer de més i de menys, però com a mínim no li obres el cap a una senyora gran. Però empresonar gent que ha organitzat un referèndum, és que encara no ho concebeixo, fins i tot des d'un punt de vista intel·lectual. No m'entra al cap democràtic, això. No m'entra al cap. És que intento empatitzar. Ara imagina't que jo, que sóc independentista, no me n'amago i que vull que Catalunya sigui independent i tot això. Ara imagina't que la Vall d'Aran es vol independentitzar de Catalunya. No se m'ocorre de cap de les maneres... Primer, no autoritzar-li el referèndum. No se m'ocorre no autoritzar-li. Però en cas que el fes de manera unilateral, el referèndum, no se m'ocorre enviar els Mossos d'Esquadra a tostar gent perquè han decidit votar. És que no, és que quan ho pares a pensar, penses, bueno, clar, per això entens que tanta gent es va aturar el 3 d'octubre, també.
Clar, quan parles de tot plegat, suposo que et surt una mica la mala hòstia de Jofre Llombart, però... ha tingut pes en la teva decisió de treballar en la Generalitat tot això que estàvem parlant ara?
Mira, no és un sol factor el que m'acaba de fer el pas. És a dir, quan prens una decisió amb un canvi professional d'aquestes característiques, és una coctelera que hi ha mil coses. I sí, una d'elles pot ser aquesta. Evidentment, si el govern hagués estat d'un altre... Doncs miri, jo vull que Catalunya deixi de ser no una nació, no, una comunitat autònoma i una recentralització. Jo no me'n vaig a posar campanyes de publicitat per gent que pensa així, evidentment. O hi congenies una mica o no ho agafes. Però va ser una coctelera de factors, Una coctelera de factors, sí, sí.
I ara em deia, soc independentista i no me n'amago. Normalment, quan critiquem els mitjans de comunicació, i ho fem molt des dels mitjans de comunicació, sembla que siguem una mica sadomasoquistes, jo crec que deixem de banda, a vegades, la pregunta de si l'oient escolta allò que vol escoltar perquè és la seva idea preconcebuda. Mm. Fins a quin punt passa, això?
Bueno, és el que dèiem abans de l'objectivitat i la neutralitat. Són coses absolutament diferents. I jo crec que queda resumit en la honestedat. És a dir, posaré un exemple del mestre Pujal, ja que estem parlant de ràdio. El mestre Pujal sempre deia una cosa. Deia, quan el Barça marqui un gol, jo el cridaré, perquè la gent que m'està escoltant doncs és en un tant per cent barcelonista, molt alt, i... I si li marquen el Barça, doncs no el cridaré tant, d'acord? Això també deu valdre pel Joan Maria Pou, per tothom, no? Ara bé, si el gol que ha marcat el Barça és per un penal inexistent, el Pujal ho diu, eh? I el Joan Maria Pou ho diu, eh? Aquesta és, jo crec, la diferència, l'honestedat de... Ei, xuta Lewandowski, gol. Però que consti que ha xutat un penal d'un penal inexistent que l'àrbitre ha donat per penal. Però no hauria d'haver xutat perquè era un penal inexistent. Ha estat fora d'àrea, m'ho invento. Això és la diferència, jo crec. No amagar el sentiment una mica de pertinença, les ràdios, els diaris fan comunitat. Ara bé, el que dèiem al principi de la conversa, hi ha una línia vermella que és la veritat, el rigor i la honestedat. I aquesta sí que no la vull travessar mai.
Ens acompanya en aquesta conversa també Núria Ros, que et farà aquest petit qüestionari de tres preguntes per contestar-les una mica ràpides. Núria, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Jofre. Com estàs?
Hola, Núria.
Ara ho dèiem, fa poc més d'un any que ets el secretari de Difusió de la Generalitat de Catalunya. Si avui, 3 d'octubre, surts d'aquest bar, no? I et diuen, et donem la direcció de RAC1, l'acceptaries?
Ui.
Sí o no, eh?
RAC1 està perfectament dirigit. Això hauria de ser perquè l'actual director de RAC1 li ha passat alguna cosa.
Exacte, li ha passat alguna cosa i pensen en Jofre Llombart. Tu diries sí o no?
Parlem-ne, però el que vull dir és mai en detriment del Jaume Peral, que fa una excel·lent tasca dirigint RAC1, eh? Vull dir...
Vale, i ara que estàs a la Generalitat, és a dir, que la vius des de dins, hi ha alguna mena de tracte de favor amb els mitjans de comunicació? En algun mitjà de comunicació en concret?
No, el que hi ha és més sensibilitat cap a mitjans de comunicació, que saps que arribes a més gent sensibilitat. O, és a dir, tu no convoques una roda de premsa si saps que aquest i l'altre no li van bé.
I ja per acabar, perquè tenim poc temps, t'ha temptejat algun partit polític?
Ni que se li ocorri fer-ho. Perquè... A mi, evidentment, em proposa Jaume Giró. Jo vaig tenir la sort que quan es va conformar el govern, la Conselleria d'Economia estava liderada per Jaume Giró, que era una persona independent, no militant, que al seu torn em va proposar a mi, que també sóc una persona no militant. És a dir, jo ja sé quin àmbit polític és el govern i quin àmbit polític em proposa. És un govern Esquerra Junts i em proposa els departaments que pengen de Junts. Però ni aleshores Jaume Giró era militant, ni jo sóc militant, i és una altra línia vermella que no vull creuar la militància a un partit. El que deia abans, tampoc som adults, eh? És a dir, sé quin govern pertany al govern, sé quins partits tenen el govern, sé quin àmbit em proposa a mi, però la línia de militar no. Què vull dir amb això? Si ni tan sols el partit que teòricament m'ha proposat me n'he fet militant, que no provi cap altre partit de fer-ho perquè no ho vull fer.
Gràcies, Núria. Deixa'm matisar una pregunta. Núria Ros, que et preguntava si t'oferissin la direcció de RAC1, què faries? Si estiguessis entre la direcció de RAC1, però també te l'ofereix Catalunya Ràdio, quina triaries?
Nois, escolta, anava molt bé la conversa. Mira, això és com aquella pregunta de què t'emportaries a una illa deserta. Quines tres coses t'emportaries a una illa deserta? Escolta'm, ni en illes desertes, ni jo ni aniré, ni només em podré emportar tres coses. És a dir, o me n'emportaria zero perquè hi ha hagut un naufragi, o podria anar amb un bagul ple de coses. Per tant, aquesta dicotomia entre... M'estimo molt les dues cases, totes dues hi he treballat més de 10 anys a cadascuna i formen part de la meva vida, i tant de bo mai m'hagi de trobar en aquesta dicotomia. Però de moment, allà on estic, estic la mar de bé.
Com diria aquell, s'has tocat molt bé el violí. Deixa'm acabar. Mai hem acabat, crec, una entrevista al bar demanant una cançó, però esclar, començàvem xerrant d'Bruce Springsteen.
La que vulgueu.
Una.
Una, home, diria Thunder Road.
Jofre Llombart, gràcies.
Bona tarda.
Screen door slams. Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again.
come back inside. You know just what I'm here for. You're scared and you're thinking that maybe we ain't so young anymore, son.
La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, nosaltres que ho deixem aquí, aparquem la caravana fins demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Us hi esperem en un nou viatge de la caravana. Fins demà, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.